Avui coneixerem els Espretanos, que és el sobrenom del Club d'Escacs del Prat i que van tenir un gran 2024 pel que fa als seus resultats obtinguts. Parlem d'una entitat històrica al Prat que es va fundar l'any 1961. Per saber-ne més, marxem cap als estudis del Prat en Ràdio. Jonathan Marín, bona tarda.
Bona tarda. I qui millor per explicar-nos aquesta entitat que el seu president, Didac Membrives. Què tal, Didac? Molt bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Jonathan. Com estàs?
Bé, Didac, us trobeu en un moment de canvi perquè fa poc us heu traslladat a un altre local, heu canviat doncs, la vostra ubicació al carrer Centre per anar-vos cap al barri de la Granja. Explica'ns quins han estat els motius d'aquest canvi de seu.
Sí, aquí en la calle Centro estábamos desde el 2020, compartíamos local con la Peña del Barça, pero bueno, ahora por unos temas financieros de la Peña del Barça, entre todos no podemos mantener las instalaciones actuales. La Peña del Barça deja ese local y en consecuencia nosotros también tenemos que abandonar el local. Y bueno, hemos estado buscando soluciones, hablando con el ayuntamiento, hablando con asociaciones y al final hemos encontrado una solución, creo que óptima para todas las partes. Es un buen local, es una buena asociación. Pensamos que aparte del desarrollo de la actividad también nos puede dar visibilidad. Porque formar parte de una asociación, pues bueno, otras actividades que la asociación desarrolla también te hacen visible, ¿no? Estás allí, ya sea por carteles, ya sea porque estás dando clase. Todo cambio necesita de un tiempo de adaptación y a ver qué tal.
Ahora mateix, amb cuántas personas, cuántos miembros compta la entidad?
Pues bueno, exactamente no te lo puedo decir, pero pasamos los 70. Entre socios que simplemente vienen a jugar y colaboran con la entidad, sumando las personas de competición, lo que es el club, la parte fuerte de competición, y luego la escuela, entre nenes y nenas son unos 24, 25 actualmente, así que bueno, seremos unos 70.
I parles de l'aspecte competitiu. L'any passat podríem dir que el club no li va anar malament, perquè campions de Lliga per equips, tant en partides ràpides com en partides estàndards, també a l'escola, en categoria escolar, doncs, campions sub-10, o sigui que, ostres, a nivell esportiu, molt bé, no? Almenys l'any passat.
Sí, la verdad que este 2024 ha sido, bueno, un año que en términos competitivos no nos podemos quejar ni mucho menos. El Prat es actualmente campeón de Cataluña por equipos de partidas rápidas, campeón por equipos de la Liga Territorial de Barcelona. Como ganamos la Liga de Barcelona, pasamos a las finales de Cataluña y el Prat fue campeón de Cataluña en la Liga por equipos, que se dice pronto. Y en términos de escuela, pues también la escuela compite en las comarcales del Baix Llobregat y el Prat es actual campeón de la categoría sub-12 y subcampeón de la categoría sub-10. Y bueno, es algo de lo que nos sentimos orgullosos y algo que refleja tanto el nivel competitivo como de compromiso de nuestro club para con las competiciones y el compromiso de los socios con el propio club. Y también refleja un poco el esfuerzo y la dedicación que hemos puesto en este proyecto, tanto en la escuela como en la propia competición. O sea, representamos una entidad, un deporte, representamos unos valores y trabajamos todos en la misma dirección. Y al final, bueno, los resultados son consecuencia del trabajo. Así que sí, la verdad que en aspectos competitivos estamos bastante, bastante satisfechos. Y aparte el hecho de ser campeones, pues creas que no, crea afición, ¿no? Gente de otros pueblos, otros chavales que quieren venir, ven que se compite bien, que hay una escuela, que hay un propósito, que hay un proyecto y que, bueno, de alguna forma estaremos haciendo algo bien si los resultados nos acompañan, ¿no? Y sí, la verdad que bastante contento y orgulloso.
Podríem dir que esportivament parlant, ara mateix l'entitat es troba en un dels seus punts més àlgids, històricament?
Bueno, en parte sí y en parte no, ¿vale? La historia del club del ajedrez es muy longeva. En la década de los 70, de los 80, el Prat disfrutaba y disponía de un equipo con grandes jugadores. Recordemos que incluso hemos tenido grandes maestros internacionales y el Prat llegó a disputar la División Nacional de Ajedrez. Actualmente sí que son momentos de éxitos deportivos, pero estamos en otras categorías. Hemos ganado la Liga Catalana y la Liga de Barcelona, de digamos lo que es la primera división, no la división nacional. Esto no quita que hay un esfuerzo y que hay un trabajo bien hecho. Pero no me gustaría atribuirme el mérito o al actual equipo del club de que somos el mejor equipo de la historia del Prat, porque no lo es. No tenemos el mejor equipo de la historia, pero sí que tenemos un club y equipos muy competitivos y los resultados de este año lo demuestran.
Podríem dir que sí que és un dels millors moments, si fem la comparativa amb els darrers 10-20 anys, no? Potser?
Sí, sobre todo después de la pandemia. O sea, piensa que la evolución de este club en los últimos años ha sido estratosférica, ¿no? En el año 2020, el año de la pandemia, nuestro antiguo local se viene abajo, se tiene que cerrar por motivos de salud, y éramos 6 a punto de eliminar el club. No con ello, seguimos adelante, montamos la escuela y 4 años después tenemos los resultados que tenemos y somos la cantidad de miembros en el club que somos. Entonces, no sé si valorar si es el mejor momento o no, pero sí que desde luego es un momento en el que las cosas se están haciendo bien. Uh-huh. Bueno, y hasta ahí puedo leer. Yo tampoco formo parte del club desde hace 20 años, me refiero. Yo formo parte de esto desde hace 7, 8 años. Y desde el tiempo que yo estoy, sí que puedo decir que es el mejor momento en el que estamos. Y hasta ahí puedo leer para ser honesto.
Una de les curiositats que podem veure en el vostre perfil de xarxes, però també quan heu anat a les competicions, és aquest sobrenom d'Espratanos. Com sorgeix això? Qui s'ho inventa i també quina força us dona?
Sí, bueno, el tema de los espartanos se me ocurrió. Es un juego de palabras entre los espartanos y el Prat. Y bueno, no sé bien cuándo se origina, siempre dentro de estos últimos 4 años. Y a mí me gusta crear carteles, crear imágenes. Entonces me puse a jugar con la imagen de un casco de espartano y en los ojos ponerle un tablero de ajedrez y la boca es un peón. Y bueno, se empezó a crear ese logo también con la ayuda de otros miembros del club y al final se ha quedado como un nombre de guerra, ¿no? Y de hecho en muchos clubs nos conocen ya como los espartanos. Hemos creado un logo, hemos creado camisetas, hemos hecho sudaderas que hasta nos compran los miembros de otros clubs. Y esto sí, bueno, al final es como un nombre de guerra, nos da fuerza, nos une y bueno, es un motivo más, ¿no? Al final cuando te unes con una imagen, con un símbolo, hay como más unión, ¿no? Recordemos que los símbolos, las imágenes, sirven para eso, ¿no? Para crear una dirección, crear un equipo, para hacer como un legado. Bueno, eso es lo que es. Al final somos el Club d'Escacs del Prat, pero nos hacemos llamar los espartanos, sí.
Didac, hem comentat això, no? Aquestes fites aconseguides, aquests campionats. Per posar noms, hi ha alguns jugadors que hauríem de tenir la lupa posada, que tenen una projecció interessant? Alguna promesa?
Bueno, tenemos al campeón sub-12, que es Álvaro Sanz. Tenemos al campeón sub-12 de hace 2 ediciones, que es Pablito, le llamamos Pablazo. Y bueno, como proyecciones interesantes desde el punto de vista de la maestría, no me atrevería a decir eso. Sí que me atrevo a decir que tanto ellos como otros chicos, como Brooklyn, como Oscar, como Asier, son chicos jóvenes entre 10, 11, 12 años que tienen una atención especial por este deporte. De ahí a que puedan ser los futuros Carlsen del ajedrez, pues honestamente te diré que no. Para ser una figura del ajedrez tienes que tener ciertas aptitudes innatas, bueno, y una dedicación exclusiva. Pero sí que podemos decir que tenemos chavales y chicas en la escuela que bueno, que tienen madera, ¿no? Aquí lo importante no es el potencial que tú tengas a la hora de poder llegar a ser un gran maestro o no, sino que el ajedrez acabe formando parte de tu vida, ¿no? Tenemos miembros de la escuela que entran, ven lo que es el ajedrez, los padres a lo mejor quieren que su hijo o su hija aprenda a jugar al ajedrez por los diferentes valores que tiene. Bueno, vienen, cumplen la finalidad, aprenden y se van, ¿no? Digamos que el ajedrez no entra en ellos. Hay otros que entra en ellos, se quedan, empiezan a competir, y el ajedrez es algo que te va a acompañar el resto de tu vida. Si te gusta el ajedrez, vas a jugar al ajedrez el resto de tu vida. Entonces los valores que difunde el ajedrez van a estar contigo acompañándote el resto de tu vida. En eso nos basamos, y ahí sí que podemos decir que tenemos varias gente de la escuela que sí, que estará mucho tiempo con nosotros.
Doncs els tindrem amb un ull posat a veure que aconsegueixen. Ja per acabar, Didac, el full de ruta de l'entitat, ara, doncs això, enceteu una nova etapa, però mirant cap als pròxims 5 anys, una miqueta, quin és el vostre full de ruta o a on us agradaria arribar?
Bueno, nuestro principal objetivo es continuar creciendo como club, como escuela. Queremos fomentar aún más la cantera y, bueno, esperamos consolidar nuestra posición en torneos regionales y provinciales, que es lo que actualmente estamos haciendo. Pero, bueno, sobre todo queremos que el club siga o que continúe siendo un espacio donde todos, y cuando digo todos, todas, sin importar la edad, el nivel, la raza, el género, la orientación sexual, porque aquí fomentamos sobre todo la igualdad, ¿vale? Y a largo y medio plazo lo que queremos es continuar y que todos puedan disfrutar del ajedrez. Ese es el objetivo que tiene un club de ajedrez humilde y honesto como es el nuestro. Ese es el objetivo real. Todo lo que salga de ahí, bueno, bienvenido sea.
Arribem al final d'aquesta xerrada. Didac, ha estat un plaer parlar amb tu aquí al Connectats, i com sou els espratanos, que millor que fer-ho escoltant ja de fons aquest tema de la banda sonora de la pel·lícula 300. Que vagi molt bé, Didac, i molt bona tarda.
Pues sí, señor. Larga vida a los espratanos y, en fin, gracias por invitarme al programa, Jonathan. Seguir haciéndolo como lo estáis haciendo, que sé que lo estáis haciendo bien. Y entre todos, sumamos para seguir caminando.
Gràcies, Didac. Fins la propera.
Venga, un abrazo.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. You can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Siempre en sus ojos hay una mirada. tiene una cara de loca. 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 Loca.
A la tarda no et desconnectis. Connectats.
Doncs ara és el moment de parlar de gastronomia al Connectats i ens n'anem fins a Terrassa perquè el Jordi i la Laia, que són professionals del sector de la cuina, van cuinar un caneló de gairebé 10 metres. Per saber d'on va sorgir la idea i com va anar la seva elaboració, el nostre company Sergi Estapé ha parlat amb en Jordi.
Bona tarda, doncs sí, estem amb el Jordi Colomer, de Jordi Cuina Gastrosalut, que va ser un dels dos, diríem, factòtoms d'aquest caneló. Jordi, què tal, com estem?
Bona tarda, doncs molt bé, una mica encara païnt totes aquestes festes i recomençant l'any ja, molt contents.
Molt bé, això ho veu fer amb la Laia Castell, que és de la gourmeteria, i com va anar això? Us vau trobar un dia i vau dir, escolta tu, què fem?
Doncs sí, sí, la Laia té de tant en tant té idees esbojarrades i, bueno, i quan té aquest tipus d'idea, doncs aquí acudeix, doncs els que estem més sonats que ella. Va venir, ens vam trobar davant d'un supermercat i em diu, escolta, què et semblaria fer un caneló gran? Dic, però gran què vol dir? I em va dir, gran. I a partir d'aquí, doncs, la cosa se'ns en va anar una mica de mare, fins a quasi assolir els 10 metres, vam fer-ne 9 en 80. Uh-huh. I, bueno, i a partir d'aquí, doncs, així va començar tot, la veritat. Va ser una mica una anada d'olla i a partir d'aquí jo li vaig seguir el joc.
Uh-huh. Llavors, com s'organitza això? Com diríem, com és la producció d'aquest caneló? Què feu? Com us reuniu?
Sí.
Què parleu?
La prèvia del dia que vam fer el caneló allà davant de la gourmeteria va ser, doncs, primer de tot, riure molt, pensar, doncs, que el caneló aquest que primer dèiem, fem un metro o dos metros, la cosa se'ns demana a la mare i vam dir, doncs, va, ja que ens hi posem, fem 10 o 12 quilos de massa i a veure quan ens en surt. Vam començar a fer els càlculs, vam fer canelons ficticis en paper, amb aigua, amb altres productes, per poder calcular realment si amb 12 quilos de massa ens donava per fer 10 metres. Uh-huh. I a partir d'aquí doncs, va ser això. Un dia vam provar què necessitàvem per fer-ne un metro, un altre dia en vam fer mig més, i així... Fins a una setmana abans que ja vam fer a trossos el que és el caneló que llavors vam muntar allà a la gourmet. Aquell caneló doncs estava fet, estava congelat, estava descongelat i estava acabat allà. Una mica va ser un caneló rotllo, ja sé que no mola dir marques comercials, però rotllo Ikea, saps? Uh-huh. Rotllo doncs muntat a trossets i ensamblat allà.
Mm-hmm. Home, clar, la dificultat fer un caneló de 10 metres no, o sigui, s'ha de fer així, no? Si no, no hi ha fórmula, no? per poder arribar a aquesta quantitat, sinó amb trossos petits per poder fer el gran, no?
Exacte. Bueno, també hi havia la possibilitat, perquè la pasta realment és una pasta que ens la fa una gent de Barcelona, que són uns italians, mm-hmm. I la pasta aquesta, doncs sí que el noi de Barcelona em va dir, diu, a veure, diu, com a màxim te la puc fer de 5 metres. Que és la tirada que fa la màquina, ¿vale? Mm-hmm. Però, clar, com guardes això dintre una nevera? Val? Sí, sí. Nosaltres, ni la Laia de la Gourmet, ni jo, aquí Jordi Cuina, tenim una nevera que faci 5 metres de llargada. Mm-hmm. Saps? Pot ser que en algun hotel de Barcelona sí que n'hi hagin d'aquestes tan grosses, però era com molt complicat, no?, fer dues tirades de 5 metres. I llavors vam dir, escolta, fem-ho fàcil, fem-ho que ens pugui caber dintre d'un congelador i vam fer, doncs, canelons de 50 centímetres, que déu-n'hi-do també, eh? Mm-hmm.
Molt bé, arriba un punt importantíssim, que és què hi posem a dins, què veu posar? O no sé si ja teníeu una cosa estàndard o veu innovar, què veu posar dins del canó?
No, realment volíem que fos una cosa bastant tradicional, ja que arrencàvem el que eren les festes nadalenques, les festes de Nadal, volíem fer un canaló tradicional, però en aquest cas realment vam seguir la recepta que fem nosaltres, bueno, sobretot és el que fa més la Laia a la Gourmet, que és un canaló que porta pollastre, porta papada de porc ibèrica a baixa temperatura, i llavors porta tot el que és el sofregit de ceba, tomàquet, pebrot vermell, pebrot verd, i una mica de botifarra negra que li dona aquest punt diferent al que és el canaló tradicional de rostit. Tota aquesta massa la rostim a l'antiga, com aquell qui diu, excepte la papada de porc, que la cuinem a baixa temperatura, 22 hores a 71 graus, tot el de més està cuinat a l'antiga. El sofregit fent el sofregit tradicional, el pollastre afegint-li quan toca, la papada un cop ja cuit afegint tota la papada trellada a trossos, més el seu suc de la pròpia cocció, i finalment a últim moment hi afegim la botifarra negra. Un cop ja el tenim cuit, ho desmenucem tot, no ho piquem, sinó que ho desmenucem perquè quedi un punt més granulat però que no sigui tan trinxat, i llavors això és el que aconseguim amb aquesta massa vam aconseguir el canaló.
Dius la punteta aquesta de botifarra negra és per donar un gust perquè si en poses molta potser és massa invasiu el seu gust, no? O no?
Correcte. Uh-huh. Sí, ets bon gourmand i bon cuiner i saps que segons quin producte, si n'afegim més del compte, en sobrepassa els gustos i llavors et mata més el sabor que no pas et potenciar altres, no? En aquest cas és això el que tu dius. Resumint, és posar un toc de botifarra negra per donar-li un puntet, però sense passar-nos.
Uh-huh. Arriba el dia que el veu, quan veu fer abans de les festes de Nadal, bueno, com semblava com un inici, no?, a les festes de Nadal, al vapor. Llavors, quin és? Un cop ja ho teniu tot, com es posa això? Perquè heu de fer, clar, hi ha una beixamel, no?, que s'ha d'haver fet, no?,
sí,
també.
Sí. Un cop ja teníem tot el que no l'ho fet, o sigui, el que faríem a casa, no?, d'agafar i va, doncs avui, que és diumenge, ens posem a fer els rostits, amb els canelons, els congelem i el dia que toqui, doncs aquell dia és el que tocava, era treure aquests canelons de 50 centímetres, els treien ja directament filmats, o sigui, com un rulo, vale? I els posàvem damunt de la taula que vam posar, aquella taula llarga de 12 metres, i vam anar posant un rulo al costat de l'altre. No sé si és molt correcte la paraula rulo en català, però bueno, vam posar tot el canaló a trossos allà i llavors vam fer una beixamel absolutament clàssica. Mm-hmm. Un litre de llet, 60 grams de mantega, 60 grams de farina, una miqueta de sal, una miqueta de pebre i una miqueta de nou moscada. Sense més, saps? O sigui, no li vam voler afegir ni trufa ni altres espècies per donar-hi un altre toc, sinó que volíem algo bastant tradicional. I vam fer, doncs, això. A l'inici se'ns en va anar de les mans i vam pensar, doncs, que necessitaríem uns 35 litres de beixamel. Llavors, un cop hi va haver-hi una persona sensata que ens va dir, escolta, fem bé els càlculs, ho vam reduir a 12 litres només. Uh-huh. Que déu-n'hi-do, també, eh?
Sí, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Sí. La cosa va anar creixent, fins a límites insospechados, i esperem que l'any que ve pugui créixer una mica més.
Uh-huh. Llavors ens feu allò que ens diu napà, que jo no sabia el que era, que vol dir, doncs, cobrir l'aliment amb la salsa.
Exacte.
En aquest cas la beixamel o una crema, i llavors hi ha un altre ingredient imprescindible en un canaló, que és el formatge ratllat, no?
Correcte.
Com ho veu fer, això? Com ho veu solucionar?
Això com ho vam solucionar? Per començar vam posar les mànigues, vam posar el que és la beixamel a dintre de mànigues pastisseres, d'aquestes que fem servir a la restauració, a l'hostaleria, uh-huh, que són les mànigues pastisseres que les podem sellar amb la màquina del buit, i a partir d'aquí, doncs, et queda, com aquell qui diu, la màniga, doncs, tu la deixes caure i, per l'efecte Newton, em sembla que és, et va caient tota la salsa beixamel per damunt del canaló. I afegim un bon formatge mental, en aquest cas, vale? un formatge mental, i el primer gratinat no el vam fer a gratinador de forn, sinó que el vam fer amb soplete. Vale?
De manera, bufador, en català en diria
bufador. Bufador, uh-huh. Exacte. Sí. Ja, algú més m'ha corregit ja, eh? Sí, amb el bufador. Vam fer una miqueta de cremat amb el bufador, i llavors, quan ja el teníem fet, l'alcalde, en Jordi Ballar, ens va ajudar a mesurar si teníem aquests 10 metres. Vam arribar als 9,80, vam arribar, tu.
Sí.
I a partir d'aquí, doncs, ja vam començar a tallar un altre cop aproximadament a 45-50 centímetres, que és el que ens fan les nostres plaques de forn, vale, per poder-lo portar a dintre el forn, escalfar-lo bé i acabar-lo de gratinar com toca. I a partir d'aquí, quan sortia del forn, el porcionàvem a trossets perquè la gent pogués fer la petita degustació.
L'emmental és l'ideal pel formatge ratllat d'aquests canelons, o no? O podem utilitzar d'altres?
Mira, depèn... Hi ha gent que fa emmental, hi ha gent que fa formatge de Parma, hi ha gent que fa barreja dels dos, hi ha gent... O sigui, dintre del que és el món del caneló, et pots trobar mil i una receptes, val? Uh-huh. O sigui, això és el que té la cuina, que té una grandesa i un enriquiment del que uns ho fan d'una manera i els altres ho fan d'una altra, que llavors una miqueta és el fet de dir, ostres, pues jo m'alimento d'aquí, faig una mica la meva versió. En el nostre cas estàvem entre el Parma Elemental, i vam dir, escolta, perquè sigui més fàcil de que es fongui i perquè agradi més a tothom, fem un emmental que és com més... que en el públic en general agrada més.
Finalment, perquè teníeu previst més o menys entre 80 i 100 racions, finalment, què vau fer? Va ser això, aquest número? O...
Sí. La veritat és que vam fer... no vam arribar a les 100 racions, ens en van faltar, em sembla que 10 o 12, ens vam quedar en 85 o 86... I realment la poca quantitat que va acabar sobrant ens ho vam menjar, com aquí diu, amb la família.
Ah, ben fet, home, també la família té dret, eh?
Sí, home, amb tot el que ens suporta, aguanta i ens dona col·laboració i suport, ja s'ho mereixi. Sí, tant.
Jordi, acabem. A mi, quan es parlava d'això, la Laia em va comentar que us hauria agradat intentar-ho fer pel llibre de Guinness, sí, per Marquetes, sí. Però no descarteu l'any que ve, si repetiu aquesta història, doncs intentar-ho que entri en el llibre Guinness, no?
Hi ha un problema, o sigui, a veure, hi ha un problema, sí, bàsicament és un problema que se'n diu econòmic.
Sí, ja.
La veritat és que entre el que és el cost del caneló, el cost del personal que ens va poder ajudar aquell dia i dies previs, doncs tot això té uns costos,
home,
no?
Clar.
Si a més li afegeixes que ho has d'inscriure en un rècord Guinness, tota aquesta gent cobren molts diners, molts. Ens vam esparverar una mica quan vam veure els preus, la veritat. I, a veure, més que poder entrar dintre el rècord Guinness, això, potser el que volem és que sigui o mantenir-ho com a tradició per començar les festes de Nadal, sobretot més les nostres, eh? Mm-hmm. Perquè ja va ser aquell dia 16-17, em sembla, ja no me'n recordo quin dia, no, 22, perdona, 22.
Sí, 22.
Que era el dia de la loteria. El 22, al cap de 4 dies ja començàvem ben bé allò, el 24 al vespre, amb sopars de nit bona, l'any demà Nadal, Sant Esteve, o sigui, una mica jo crec que es convertirà, si ho podem mantenir, amb un tret de sortida a les festes de Nadal dintre de l'hostaleria.
Doncs Jordi Colomer, de Jordi Cuina i Gastrosalut, saludem a la Laia, que no ha pogut estar avui amb nosaltres, a Laia Castell de la Gourmeteria, els dos, diríem, ideòlegs i els que van fer aquest caneló gegant de quasi 10 metres, que aviam si l'any que ve podem arribar als 10 metres. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada forta i bon any.
Bon any.
Connectats amb Carme Reverte.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Només digues què penses, llum de perfecta bicicleta sense mans. Tinc un pas de zebra nou recent pintat. Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tant soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Només digues què penses, llum de
tarda, no et desconnectis. Connectar. Soc Pitchy Rachel, creadora de contingut, i volia recomanar un llibre de relats socials. Es titula Voces silenciadas, de les escriptores Mercè Cabrera Cebrián i Naomi Gómez Mora. L'obra tracta diferents temes que van sortir del concurs de Tinta Blava per a joves escriptors del Prat de Llobregat. La intenció era exposar i donar visibilitat a algunes de les injustícies que les autores van viure, a més de reflectir veus silenciades d'altres col·lectius. Aquest llibre aconsegueix emmarcar en paraules sentiments que a vegades no sempre es poden explicar. És molt entretingut de llegir i ràpid. És una lectura lleugera amb temes passats però necessaris.
Pensava tant de bo, mai més porti jo el seny. Plegava a l'escola, estava content. L'estiu començava, les festes també. Santa innocència i tot el temps per davant. Sentia el clam. Pensava tant de bo, mai més hagi de posar-me jersei. I els gelats i tenir molts dies per jugar. Pensava tant de bo, mai més hagi de posar-me jersei. M'agraden molt més la
la platja i els gelats i tenim els dies per jugar. Recorda aquelles tardes a Cal Albert, a Cal Toni, a Cal Guillem o a Cal Xavier i a casa.
A la tarda no et desconnectis. Connectat.
Dia gran per la cultura de Castellà aquest dissabte amb la segona posada en escena de l'Orquestra Municipal, la Camerata Castellà. Oferirà el concert Les Fúries i les Muses. A més, qui ho vulgui podrà assistir a l'assaig obert de divendres de la formació. La companya de Ràdio Castellà, Marina Antúnez, ha parlat amb el director de Camerata Castellà, Carles Miró. Aquesta ha estat la seva conversa.
Tornen els concerts de la Camerata a l'Auditori i ho fan a partir d'aquest divendres amb un assaig general i també dissabte amb una xerrada i amb el concert que tindrà lloc a partir de les 8 del vespre. Per parlar-ne d'aquesta segona entrega, diguéssim, de la Camerata Castellà, tenim amb nosaltres el seu director, el Carles Miró. Hola, Carles.
Hola, què tal? Bon dia.
Benvingut.
Gràcies.
Tenim ja la segona dosi de Camerata Castellà, d'aquesta música clàssica apropada a tot el públic en general. I, com dèiem, ho fem primer divendres amb un assaig general, però si et sembla, abans d'abordar en cada ocasió què és el que podrem gaudir, explica'ns una miqueta quin és el marc, quins són els compositors, què tracteu aquesta vegada.
Aquesta segona producció, tal com teníem previst, ja és una producció una miqueta més centrada en la primera part del classicisme. En la primera producció vam fer Schubert i Beethoven, que estaven més al final del classicisme, inici del romanticisme. Aquí anem una mica més enrere en el temps, no? I ens situem cap a la meitat de l'època del classicisme, amb tres obres que són molt representatives d'un espai, d'una època molt concreta, que seria el que s'anomena l'Sturm und Drang, que en l'àmbit de la cultura, l'art, la música, etc., és un moment revolucionari, és un moviment revolucionari, diguéssim, que es considera que són els primers indicis del que futur romanticisme.
Uh-huh. I amb quins compositors ho feu?
Incorporem tres obres de tres compositors molt representatius que serien, i molt claus i molt cabdals, que serien en Gluck. Gluck va escriure molta música, sobretot es va centrar molt en l'àmbit de l'òpera, i va escriure moltíssima música. Fins ara, als nostres dies, no ha arribat molt com un star, diguéssim, com una de les estrelles, però és un compositor molt important en l'àmbit del classicisme, i sobretot en el canvi, en la transformació cap a l'òpera que podem conèixer posteriorment i que coneixem ara, no? D'ell interpretarem una peça, La dansa de les Fúries, que inicialment ell va escriure pel seu opera Don Joan, però que després, quan va escriure Orfeo Eurídice i la va haver d'estrenar a París, Orfeo Eurídice no incorporava les danses que a París tan apreciades eren, diguéssim. Quan un compositor estrenava una òpera a París, sempre hi havia d'haver dansa. Sempre. Aleshores, Orfeo Eurídice primer la va escriure sense les danses, i quan la va estrenar a París va haver d'escriure danses. Aleshores, en aquest espai, en aquest procés d'escriure danses, va recuperar una dansa, que és aquesta que diem, la dansa de les Fúries, que ell havia escrit ja prèviament per Don Joan, i que va reescriure i va adaptar per l'estrena a París de l'òpera Orfeo Eurídice. És una música molt revolucionària, és molt pragmàtica, és realment molt expressiva. Com Don Joan, diguéssim, representa la baixada de Don Joan als inferns, i per tant aquí també Orfeu als inferns, i és una miqueta el que diríem aquesta... té els elements més representatius del que seria el moviment Sturm und Drang, Després fem la Sinfonia 45, la de Haydn, la que s'anomena dels adeus, no? Aquesta sinfonia Haydn la va escriure quan està en la cort d'Estrahanzi treballant, i té una característica molt, i per això es diu dels adeus, té una característica molt, molt important, molt, molt definitòria, no? I és que en el moment en el que la va escriure, la va escriure com una sinfonia normal, i quan la van anar estrenant en aquells dies, doncs els músics, més aviat les dones dels músics, que en aquell moment treballaven a la cort, perquè en aquell moment els músics treballaven, eren com jardiners, o eren com els paletes, o eren com, formaven part de l'estaf de, diguéssim, d'oficis de la cort per la qual treballaven, els músics i les seves famílies que vivien en aquell entorn, estaven cansats, feia molt de temps que no tenien vacances, no deixaven descansar. Strahanzi era una persona que tenia, era molt malòmana, i per tant encarregava molta música, ell considerava que la música era molt present, i això era bo, però per l'altra banda hi havia una sobreexplotació, que aquí diu, no? de l'orquestra i dels músics. Mira, Haydn, com que era un compositor molt prolífic, doncs no parava d'escriure, i mira, no sé si ho notava gaire o no, no? Aquesta sobreexplotació, però els músics que el tocaven sí que ho notaven. I va arribar un moment en el qual, doncs, Strahanzi va demanar la sinfonia, al moment que va escriure aquesta sinfonia Haydn, doncs les famílies dels músics van considerar que alguna cosa s'havia de fer, perquè no podia ser que no tinguessin vacances, que no descansessin, etcètera, etcètera, no? I, bueno, ja ho veureu si venim al concert, doncs hi ha a la part final de la sinfonia es representa, doncs, una acció, digues, reivindicativa laboral, diguéssim, d'aquests músics, que Haydn va saber musicar perfectament. I també, prèviament, en aquest final d'aquesta sinfonia, tota ella està plena també dels elements més representatius de l'Sturm und Drang, de la tempesta i la fúria, no? I d'aquest moviment de mig classicisme. I per finalitzar, acabarem amb la Sinfonia 29 de Mozart. És dos anys, està molt a prop de la 45, així com la 45 ja és una obra d'una maduresa de Haydn, no és de les últimes, perquè va escriure 104, imagina't, estem a la meitat encara, no? Encara no som a la meitat, però bueno, ja era un home, va viure molts anys també, per tant, ja era un home madur. Mozart en aquella època, en aquell mateix moment, que es porten dos anys les sinfonies, era molt jove, i és de les, diguéssim, del període jove, de les més representatives, juntament amb la 25, o les que s'interpreten més, la 29 de Mozart amb la major, també està en aquest mateix moment, no?, cultural de l'Sturm und Drang, d'aquest canvi, d'aquesta transició cap a una època una miqueta més humanista, diguéssim, tot i que encara ells no ho consideraven com a tal. El que passa que Mozart no és tan evident, és una miqueta més, té un punt de subtilesa i elegància que poder no, hi ha només la tonalitat, que és la major. Normalment les sinfonies d'Sturm und Drang, per exemple, la Haydn és en fa sostingut menor, o el Gluck, les fúries és en re menor. Per tant, la sinfonia C major ja amaga una miqueta més aquest seny, aquesta força, diguéssim, preromàntica, però té els elements indiscutibles, rítmics i de textures que el caracteritzen.
Sinfonia 29 és la de Mozart?
La 29.
Molt bé, sí. La major. Com dèiem, aquesta sinfonia ja la podrem sentir, bé, i aquesta i la resta, sí, de compositors, el divendres amb un assaig obert. Sí. Després de la primera experiència que vau fer amb assaig obert, que en aquell cas va ser el matí, ara feu assaig obert a la tarda, divendres.
Sí, el farem a la tarda amb l'assaig obert. El públic és a les 6 de la tarda. Sí, la primera producció el vam haver de fer al matí per una qüestió de producció, pròpiament, no? però aquesta vegada ja reprenem el format inicial, que és el que teníem previst, i el farem a la tarda a les 6. Entenem que és una hora que hi ha gent que li pot interessar, doncs venia un assaig final. No serà un assaig en el que podran escoltar tot el concert, perquè si no, no té cap sentit, no? Però serà un assaig, és el darrer assaig abans del concert. I sí que hi ha elements de treball que són interessants gaudir-los i no sé, conèixer, no?, aquest treball de l'orquestra, si algú ho vol fer.
Clar, què aporta un assaig obert respecte al concert?
Clar, l'assaig obert el que aporta és això, és que tu pots veure l'orquestra treballant, encara que sigui al final del procés de treball, però veus el que està treballant, veus quan atura, quan, el per què, com s'expliquen, quines són les relacions entre els músics, la direcció, el director i la directora, el director en aquest cas, però els músics i els músics, les obres, el per què es fa d'aquesta manera, per què es fa d'aquesta altra, fins i tot pots veure qüestions de disposició del set en l'orquestra, pots veure... És el treball d'una orquestra, és el treball, les tripes, no? de la feina, que després el concert no es veu. Hi és, però no es veu.
Mm-hmm. Parlem de l'orquestra, justament. Mm-hmm. Qui interpreta aquesta vegada la sinfonia?
La plantilla que participarà en aquest concert és una mica més reduïda que la primera producció. La primera producció eren 33 músics. En aquesta, 19, serem 19, jo 20, diguéssim. És la plantilla bàsica de corda, 5 primers, 4 segons, 3 violes, 2 violoncels, un contrabaix, i després 2 oboès i 2 trompes. Aquesta formació és la formació pròpiament clàssica. Clàssica, afegint, si cal, doncs, en alguns moments pots afegir un clave i un fagot per reforçar, depèn de les sinfonies de l'època, per reforçar els baixos, però en principi l'ús, el que estem habituats a considerar com a orquestra clàssica pròpiament, és aquesta formació, una plantilla de corda completa més 2 oboès i 2 trompes. És la, diguéssim, la plantilla, el set, l'agrupació, no? La instrumentació que s'utilitza moltíssim en aquesta època, que estem parlant de la primera meitat del segle XVIII. I és una evolució de l'orquestra, com ja vaig dir en el seu moment, no? De l'orquestra barroca, que va deixant enrere l'estructura centrada a partir del baix continu barroc, i es va desenvolupar més amb un suport harmònic d'instruments de vent més estables, com en aquest cas són els 2 oboès i les 2 trompes, que ja estaven molt incorporats en el final del barroc. I per tant aquesta formació va donar molt de sí, perquè diguéssim la corda ja estava molt treballada, molt desenvolupada com a grup d'orquestra, diguéssim, i el afegint, doncs, oboès i trompes els hi permetien als compositors unes textures, uns ambients, un caràcter a la música molt més interessant, molt més dúctil, amb molta més varietat, molt més creatiu.
Tornarem a tenir el concertino de Gerard Claret,
torna a ser el concertino en aquesta producció. En principi és el concertino tota la temporada, i estem molt contents perquè la seva experiència i el seu coneixement ens aporta moltíssim a l'hora de treballar.
Dissabte, i prèviament al concert, hi haurà una xerrada a 6:45 de la tarda a la sala d'actes del Mirador, en uh-huh. aquest cas, també a càrrec de Miquel Desclot. Explica'ns una miqueta què té previst aquesta vegada.
Sí, ell farà, bueno, no es valeré que explicarà, però farà semblant el que va plantejar per la primera producció. Aquestes xerrades es tracta d'introduir, no? S'ha d'introduir al públic, s'ha de donar un context en el públic de la música que després escoltaran, no? I com ho podem fer a través dels compositors o de les obres o de l'agrupació, no? D'aquest instrument, de l'orquestra, etc. I en aquest cas, l'Sturm und Drang, l'època, diguéssim, el moviment cultural és on centrarem, doncs, aquesta, diguéssim, una mica aquesta xerrada a través de les tres obres. Explicarem què és, què significa, perquè se l'identifica d'aquesta manera i què aporta, sobretot, en el futur, d'aquella època.
Perquè la primera xerrada com va anar? Com ho va agrair el públic? O sigui, aquest context previ al concert?
Molt, molt. És molt, perquè... clar, quan t'expliquen les coses com estan construïdes, no? I tu no les saps, tu escoltar música és... escoltes música en directe o en disc, és igual, però escoltar música és
un acte espontani,
és un acte, no? Diguéssim, entra la música i tu, doncs, et vas agafant i et va generant, no? Doncs uns sentiments. Però quan tu tens un contingut, tens un context, el coneixes, te l'han explicat elements que potser no són evidents, però que tu, que quan els coneixes, ostres, tu els saps reconèixer molt bé, a l'hora d'escoltar-la gaudeixes molt més la música. Perquè, o bé perquè te'n recordes, ah, mira, això és el que he explicat, és veritat, és així, veus? O bé perquè allò que t'han explicat o allò que has descobert, de cop i volta, doncs ho veus, ho veu representat amb so o ho veu representat plàsticament, i el coneixement sempre és interessant i el context és molt important i el públic, doncs, sempre m'ho agraeix.
Acabes traient més profit,
molt, no? Més, molt més, sí. És molt més complet, clar. Estàs molt més a prop d'allò que està passant, coneixes més les, no, les intrínculis, l'interior d'allò que t'està oferint els músics. I a nosaltres també, com a músics, ens agrada molt perquè sabem que allò que estem fent estan reconeixent elements que potser no reconeixeria el públic i potser no el gaudiria, però saps que està reconeixent molt més del que reconeixeria si no li expliques, no? I aleshores això també et fa tu, doncs que la teva activitat o la teva acció sigui més completa, no? Uh-huh. Estan sabent que els estic explicant de veritat, no? I bé, no, és molt, molt, molt interessant.
I heu detectat si ve gent només de castellà o també us ha vingut gent de fora?
No, estava gent de fora, sí, sí. Gent de castellà, la majoria, però estem rebent, comprant entrades, estem veient les entrades, doncs, gent de Sabadell, gent de Caldes, de Setmanat, Sant Llorenç, de Barcelona. Bé, està bé, això és molt interessant també, no? Perquè també generes un producte que atraus. I en alguns casos, no és que sigui gent que els convidem, escolta, mira, no, és gent que no coneixem. Per tant, vol dir que també la difusió i allò que estem explicant arriba a més llocs i la gent té ganes d'escoltar-ho. Estem molt contents, sí.
En tot cas, qui vulgui afegir-se, doncs, a aquest concert el dissabte, també a la xerrada a 2:15, o bé, fins i tot a l'assaig de divendres, encara té temps de fer-ho perquè queden entrades.
En sí, encara poques, en queden, però algunes, no gaires, però en queden. Per tant, afanyeu-vos, però sí.
Molt bé, doncs, Carles Miró, moltes gràcies per haver passat per aquí a Ràdio Castellà a explicar-nos, doncs, el que donarà de si aquest segon concert de la Camerata Castellà.
A vosaltres, moltes gràcies.
Doncs amb aquesta interessant proposta que ens arribava des de Castellà, tanquem la paradeta per avui. Ja sabeu que demà tornem. Sempre fidels a la nostra cita amb vosaltres a partir de les 4:03. Gràcies a tots. Adéu-siau.